Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
A veure, pots seure, sisplau, com una persona normal?
És que he decidit
clar, aquí
avui...
dreta ballant, això és la ràdio, ningú veu que estàs dreta ballant.
Mira, mentida, sí que ens veuen perquè hi ha molta gent que ens recupera després en podcast i sempre recordem que ens poden veure gràcies al nostre realitzador Joan Sorinyac en vídeo, quan
sí,
ens veuen a Spotify.
Es pot veure el vídeo.
I em podreu
aquí
veure ballant. Avui m'he trobat un oient del programa corrent per la Diagonal.
Bueno.
I m'ha parat i m'ha dit hola, tal, mentre seguia corrent, allò que fan els runners.
Que estan aturats però van fent el gest de córrer, mentrestant, sobre ells mateixos.
I jo li envio un petó molt fort des d'aquí.
Molt bé, doncs una abraçada a tothom qui ens escolti per podcast. Passen 6 minuts de la 1 del migdia i sempre és un bon dia per posar-se cançons com... O també aquesta altra. Ai, que costarà avui. Us l'heu d'imaginar dreta ballant totes les cançons i cantant-les. O també aquesta altra. És la Britney Spears. Aquesta ja és d'una etapa més, anava a dir més recent, no, perquè és del 2008, però al cap d'un temps i quan estava tan malament va publicar aquest àlbum on hi havia el Womanizer. Bé, per què parlem d'ella? Doncs perquè tenim males notícies pels fans de Britney Spears. La cantant ha assegurat que mai més tornarà a la indústria musical. Ho ha dit a Instagram per desmentir els rumors que asseguraven que l'artista estava preparant un nou disc. Malgrat tot, també ha explicat que seguirà escrivint cançons, però que ho farà per diversió, com a hobby. I també ha dit que en els últims anys ha estat component per molts altres artistes. Ha dit, soc una escriptora fantasma i gaudeixo fent això. Però què passa ara? Que aquest matí, investigant una miqueta i intentant recuperar aquest comunicat de Britney Spears, ens hem adonat que el compte d'Instagram de Britney Spears...
Balla la cinta, atenció.
Sí, para ja, t'ha de ballar una estona. El compte d'Instagram de Britney Spears està inaccessible. Llavors aquí
s'ha
només...
posat tan nerviosa que se l'ha esborrat.
Jo crec que algú del seu equip o del seu entorn li han dit, escolta, emborra aquest comunicat perquè dic que mai més tornaràs a fer música. És una cosa molt grossa. Jo penso que ella volia borrar el post i crec, sincerament... que has borrat el compte d'Instagram, que és inaccessible en
doncs,
aquests moments.
Disculpa'm, però a mi em sembla que estàs menyspreant en el fons profundament la Britney i les seves capacitats. Crec que pensar que has borrat el seu Instagram sense voler és tractar-la de ximpleta. I ella és moltes coses, però ximpleta no.
I llavors, com t'expliques
borrat...
que...
Se l'has borrat, perquè ho ha decidit
conscientment
així.
Ha dit, me'n vaig d'Instagram. Faig el comunicat i me'n vaig.
A mi em passa el mateix quan hi ha alguna... No em vull comparar amb la... Ai, però jo quan tinc una polèmica a Twitter també m'esborro Twitter. Ja. Ella s'ha posat nerviosa i ha dit, em trec l'Insta.
Tens alguna polèmica ara?
Bé, el Roger i jo vam dir que Figueres ens semblava que no era el poble més bonic de Catalunya i molta gent està molt ofesa, no passa res. Escolta, mira, ho tornaré a repetir, de veritat, és que em feu fer unes coses... El libro de gustos está en blanco. Lo que t'agrada a tu no li agrada a un altre, no passa res.
La 1:09.
No sé.
Manu Guix,
que
músic,
fa molt per ballar,
músic estimadíssim en aquest país i actualment director musical de l'Acadèmia d'Operació Triunfo, que se li han inflat i explotat a Twitter. Tot plegat perquè...
Tu creus que has de dir se li han inflat?
Perdona. Tot plegat perquè l'han acusat de voler perjudicar dos dels concursants d'aquesta edició.
Que solo junto a ella puedo respirar.
Que són en Lucas... I
que, per cert, el Lucas es veu que no és argentí, que ho hem estat dient malament tota l'estona, és d'Uruguai, que, sí. Per cert, jo estic molt vinculada a Uruguai, ja ho saps, tu,
sí,
això.
Vincula amb
no,
aquest país.
Guardo... No, jo hi ha coses que me les
són
guardo
coses personals,
per mi. Però jo tinc el cor molt celeste. El cas és que no ho sabíem perquè es veu que... Bueno, la gent no fa tanta broma sobre que és d'Argentina que ens havíem acabat creient.
Bé, segons una usuària de Twitter, en Manu Guix, tenia la intenció de fer deslluir l'actuació que la Bea i en Lucas tenen prevista per la pròxima gala perquè va decidir abaixar-los al to de la seva cançó. El tema és Eye of the Tiger.
Oh!
Ah! Aquesta usuària deia que en Manu se n'havia adonat que amb el to original la cançó els hi quedava espectacular i llavors, és clar, què passa? Que no podrien nominar en Lucas. D'aquí aquest canvi de to que en Manu Guix ho hauria fet de manera conscient.
No hi ha pitjor fandom, i no és broma, que el del... Ja sé que era llegit.
Sí,
no hi ha pitjor fandom que el de les triomfites i els triomfitos. Són d'un pesao?
És a dir, sí, salten a la mínima, però a mi m'agrada perquè dona vidilla, dona vidilla al concurs i al programa.
Donen molta vidilla, però el boig que s'ha d'estar per dir que un professor de l'acadèmia ha canviat la cançó perquè els hi quedava massa bé, és de tenir el cervell completament girat, eh? Però
i
bé.
Moltíssima gent donant suport a aquesta teoria,
perquè s'ho fan grans entre ells.
D'aquí que en Manu llavors
Manu
ha dit prou.
No ha de ser fàcil el paper del Manu i de la Noemí i dels professors, perquè tot el rato estan al focus
tota
de la polèmica.
Tota l'estona.
Diu, prou ja, no puc més. De veritat, us penseu que tinc el més mínim interès en enfonsar en Lucas o a qui sigui? He baixat mig to el tema consensuat amb ells. El meu únic interès és que estiguin còmodes i que quedi el millor possible. Que us munteu aquestes pel·lícules de si jo intento que nominin algú perquè no m'agrada i perquè veig que ataca i perquè veig que destaca, demostra que no em coneixeu en majúscules, en absolut.
Uf, està cridant aquí.
I que no teniu en majúscules de nou ni idea de com funciona aquest concurs. És el jurat qui nomina lliurement i sense coacció.
Molt bé, aquestes són les paraules de Manu Guix i ara haurem de veure si a la gala de dilluns es comenta alguna cosa d'aquesta polèmica i, sobretot, el més important, com els queda l'actuació d'aquesta cançó a la Bea i en Lucas amb aquest mig to una mica més baix que els hi ha proposat en Manu Guix.
Estàs a punt de plorar, oi?
La sèrie Berlín està sent un autèntic fenomen, encara que ningú d'aquest programa s'estigui dignant a començar-la. Només la Mariví i jo l'estem mirant. Jo ja l'he acabat. Tu, Mariví, l'has acabat? Et falta un capítol. Doncs prepara't, perquè és l'hòstia, l'últim capítol. Si ahir explicàvem...
Ho has mirat tot amb el mòbil, oi? Digues la veritat.
Tiro molt de mòbil per mirar-ho tot.
És una
putrada,
és com de nen de 14 anys.
Però em va molt bé a la cuina amb els àpats posar-me el mòbil en horitzontal i anar mirant.
Cadascú...
Tornem a Berlín, perquè si ahir explicàvem que Laura Escanes està mirant la sèrie, ara hi hem de sumar un altre nom, també molt conegut.
Sí, de fet, el que explicàvem ben bé de Laura Escanes no és que estava seguint la sèrie, sinó que havia compartit un fragment de Berlín. No, perquè la gràcia és que era un fragment que en realitat ens parla moltíssim de la situació sentimental de la Laura Escanes. Doncs Maria Pombo ha compartit exactament el mateix tros de la sèrie.
L'amor de tu vida és una patranya. Y perdona que te lo diga, pero...
¿Con aquella música?
Calla.
El amor se gasta. Lo único que tiene sentido es el principio. Eso es lo maravilloso. Cuando todas las canciones te hablan de ella.
Maria Pombo penjant això. Ei, digueu-me boja, digueu-me precipitada, però jo crec que no penges això si estàs perfecta amb la teva parella.
Estic totalment d'acord.
I a més la Maria Pombo, que és justament una persona, perquè si el seu personatge s'hagués desenvolupat cap a la línia de no existeix l'amor de la teva vida, però hi ha amors molt intens... Però la Maria Pombo ve d'una cosa molt més tradicional de realment creure que hi ha una sola persona per tu, etc. Llavors, per mi, aquest vídeo significa només estem malament amb el meu nòvio i no passa res perquè a més ja s'ha sabut que han tingut diverses crisis almenys durant aquest últim any 2023. És el que té quan portes 8 anys amb una persona i tens dos crios. Veurem com avança. Us recordo que un dels pronòstics que vam fer de cara al 2024 és que ho deixarien. Nosaltres ens sembla que aquest matrimoni està...
Està tocadot.
Està fent aigües, perdó. El barco s'està enfonsant!
Sí, no cridis, però...
Estem naufragant.
Sí, sí, sí.
Deixa'm recordar que l'especial de Cap d'Any és a Spotify i que els nostres fans els l'haurien de recuperar. No em miris així.
T'has fet molta promo avui i...
Bueno, però perquè jo sé que el fan agrairà els secrets íntims que s'expliquen en aquell episodi. I si no, els haurem d'explicar avui. Aquesta és la meva nassa.
Pau Espart, bon dia.
Molt bon dia.
Un dels secrets d'aquest episodi realment parla de tu, de la teva parella
Pau,
i una mica de la teva família.
Com ballaries aquesta cançó?
En Pau no balla, no
ho saps. No, és que anava a dir, t'ho deixo per tu, no sé per què m'incites.
Mira, jo només he vist ballar el Pau 3 vegades.
Ai.
Barraques de Girona, fa 2 anys. Canet Rock, després, a més, de molta Fanta. I jo crec que la meva festa d'aniversari dels 23, ja en faré 25, imagina't.
És que no hi ha hagut res més després, i també la festa dels Gaudí, una mica.
És veritat, però no amb gaire ganes, tampoc.
Ja era tard.
Aquestes veramentes pels Reis, oi?
Com ho saps, que estic tan nerviosa per ell?
T'ho noto. T'ho noto des de les 9 del matí, que t'ho estic notant.
És que em fa una il·lusió, sí. Però no ho saps,
ara
noi?
Ara descansarem 3 minuts i a la tornada...
Va cremant, al final. Al principi, doncs, hi ha molta il·lusió, però a mesura que vam...
Haurem de parlar de Ricky Rubio.
Sí. El jugador de bàsquet que no fuma.
Sí, va fer una campanya antitabac important, eh?
De fet, explicarem que és una de les seves lluites i el que s'ha sabut les últimes hores és que deixa l'NBA. I voldrem aclarir si torna a Catalunya, perquè ha passat 12 anys als Estats Units.
I explicarem què és l'NBA, perquè jo fa tant de temps que vull saber-ho i no m'he atrevit encara a preguntar-li. No he trobat el moment de preguntar-li a algú què era.
L'Òscar Fernández acaba de perdre el coneixement al seu despatx quan aquesta tia demanava qui era l'NBA. També ho explicarem. Busca-ho i començarem amb això. Comencem de zero.
No, ara, en sèrio, les sigles de què són?
Tot.
Ah, ara, ah, ara, friqui!
No, t'ho sé dir, la de sigles.
Clar, vale.
Ja són, bueno, ara ho expliquem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Sempre m'he considerat que a casa és aquí Masnou i allò és, bueno, el lloc de treball, que al final he anat canviant, no quasi cada any, però quasi, i Estats Units està bé, però casa és aquí.
Passen 5 minuts, un quart de dues del migdia. És en Ricky Rubio, nascut al Masnou el 1990, i que des de que tenia 21 anys ha viscut als Estats Units per jugar a l'NBA. Però ara ha anunciat que deixa l'NBA i volem saber, doncs, si tornarà a Catalunya. Però abans anem a resoldre el dubte de la Juliana de què és l'NBA, Pau.
No, i dic, sobretot, deixar clar que Ricky Rubio no és ros, que a mi això és un dels grans traumes de la meva infància, el dia que el vaig veure per primera vegada i vaig descobrir que no era Rubio.
Molt bé.
I no és un acudit, és veritat que em va sentar molt malament.
Doncs bé, l'NBA és d'entrada la Lliga Professional de Bàsquet als Estats Units i NBA són les sigles de National Basketball Association, que en català traduiríem com l'Associació Nacional de Bàsquet.
I bàsicament és l'equip de bàsquet, és el lloc més important on pots estar si jugues a bàsquet.
És la competició, sí, més important del món.
És el
món,
més bèstia que et pot passar.
On hi ha més nivell, on hi ha més diners, més pressupostos, els millors jugadors del
és
món.
És el Hollywood del bàsquet.
Doncs molt bé, si t'ajuda, és realment així. Sí, sí. Llavors, escolta'm, què en sabem d'en Ricky Rubio?
Clar, Ricky Rubio ara té 33 anys, tot i que ha viscut lluny de casa durant un temps, sempre ha volgut mantenir aquest vincle amb Catalunya i és la carrera esportiva, al final, el que l'ha portat a viure a diferents llocs dels Estats Units. Els últims 2 anys a Ohio, d'on és l'equip en què jugava aquestes últimes temporades. Allà hi ha viscut amb la seva dona, que és catalana, Sara Colomer, que és una relació que es va fer pública el 2018, quan Ricky Rubio va compartir imatges amb ella a Instagram, tot i que sempre han sigut fotos molt enigmàtiques, sense que se la pugui reconèixer. Sí que després se n'han publicat d'altres amb la seva cara, però ja fetes per paparazzis, no perquè ell voluntàriament l'hagi volgut exposar.
De moment m'està encantant el Ricky Rubio. Seguirem informant.
Doncs el que t'he de dir és que un dels primers posts que va fer amb ella, amb la seva parella, el va compartir amb la següent frase.
No és necessari saber cap a on
has de marxar. Para el micro, que no puc ni sentir bé la cançó. Puja.
Pren la direcció del teu cor.
Era aquesta frase, la de no és senzill saber cap on has de marxar, pren la direcció del teu cor, de camins, de sopa de cabra.
I un cor negre, Pau?
Sí, que hem d'entendre amb el cor negre.
Per mi, mira, fixa't, són inclús més significatius els 3 punts de l'inici de la frase que no el cor negre. Ricky Rubio posa cometes, 3 punts i la frase. No és senzill saber cap on has de marxar, pren la direcció del teu cor. Què ens estàs intentant dir? No? Què hi ha abans d'aquesta... És a dir, què hi ha abans?
No ho sé, no ho sé.
Bé, hi ha la lletra,
no?
De camins.
Tres punts.
Vol dir que la cançó ja ve la posa començada, no vol dir res més. I se'ls veu ells dos caminant per un paratge bonic.
No, és bonic, això.
No és bonic perquè hi ha dos arbres morts,
no,
però
sembla...
estan caminant pel mig de la natura agafats de la mà.
És apocalíptic, això.
Agafats de la mà.
Que monos són.
Aquest és un tema que m'interessa molt, el de no mostrar la teva parella, perquè suposo que molts esportistes i persones molt famoses és una conversa que has de tenir amb la teva parella. De dir, vols que et mostri, no et mostro, com vols que ho gestionem, això?
Tu, si
això...
tinguessis dona, l'ensenyaries?
Si ella volgués, l'ensenyaria. Si no volgués, no.
Jo crec que hi ha una primera part, que és l'acord que tu tens amb la parella, i després una altra, que és les possibles males experiències, i es deia que en el cas de Ricky Rubio era així, anteriors, perquè havia tingut una exparella de la qual se n'havia parlat molt, s'havien fet especulacions i em sembla que tenia ganes de no patir aquesta exposició mediàtica.
Entenc que és per això que no expliques res de l'anterior parella.
Si vols ho expliquem, però fet és que ell justament no li interessava això, que es parlés de l'exparella, que
devia ser horrible la ruptura. Mira, m'ho aposto tot el que es deia Laura. Intuïcions.
Sí?
Sí.
Molt bé.
Doncs, tot un sol tiro.
Ho comprovarem d'aquí una... Bé, és que veig en pobre Pau, que això no ho tenia preparat. Teclejant com un home boig, em fa patir ara, perquè és igual.
Tindré temps. Sí.
Expliquem com ho té ara muntat, si torna o no a Catalunya, i què farà a partir d'ara, si deixa els Estats Units.
De la seva dona actual, l'únic que sabem és, quan es va conèixer de la relació, doncs que tenia aleshores un restaurant a Badalona, i ell es va traslladar a viure amb ell, als Estats Units, van passar el confinament de la Covid a Minnesota, que és on jugava llavors Ricky Rubio, i poc abans que esclatés la pandèmia van tenir el primer fill, un nen que just ara està a punt de fer 4 anys.
I com et coneixes amb algú? Vull dir, si ets el Ricky Rubio, ets tan famós, corres a la NBA... Com coneixes una persona que té un restaurant a Badalona? Són com dos mons tan diferents. Deu ser que tenien amics en comú de la zona d'allà, no?
I descobrirem que és algú que sempre ha volgut mantenir els vincles. Per tant, és una persona que tot i viure fora i lluny, als Estats Units, és del Masnou i ell diu que és on conserva les seves amistats i també la família.
Devia ser la típica cosa de l'amiga d'un amic a partir d'un punt de la vida
tira
d'una manera
bestial. És increïble. Deixa't de Tinders, de Bumbles, de tots, si hi ha una amiga d'un amic. De veritat ho dic.
El Pau, com que fa 10 anys que no està al mercat, però...
No, el que us he de dir és que aquesta exparella de qui es van publicar més fotos va ser l'actriu canària Mariam Hernández, i que després d'aquest episodi ell va voler doncs, que la seva vida privada fos privada.
Ho he perdut tot.
Perquè m'ho he postat... Ja
m'ho he postat tot.
Una lletra, pràcticament.
M'ho he postat tot, que es deia Laura.
En fi, quan va néixer el fill, Rubio va dir que era el millor que li havia passat a la vida. Va ser un bon moment per a ell, després d'uns anys complicats, perquè el 2016 la seva mare va morir de càncer i va ser un cop molt dur que sempre a més l'ha volgut recordar.
Nobody in this world who loved me more than her. And she's still driving me every day, even if she's not here, I feel it.
Molt tato, el Ricky?
Sí, i unes paraules, en aquest cas en anglès es nota que ha viscut uns quants anys als Estats Units, en què deia això, que la seva mare sempre era molt present, i de foto de perfil a les seves xarxes socials, ara mateix, i té una foto d'ell, de petit, quan era un nen, amb la mare. Uh-huh. Per tant, sempre vol que hi sigui molt.
Escolta, jo no he vist nens petits d'aquesta edat amb aquestes pestanyotes. Anava molt ben dotat de pestanyes, el Ricky Rubio.
Clar, a quina edat creieu que tenia aquí? Uns 5-6 anys, potser?
Més petit,
Potser 4 o 5 anys.
Una foto que trobareu al seu compte de Twitter, d'Instagram, i jo diria potser uns 5 anys, màxim.
Sí. Se'l veu a coll amb la seva mare i un nen de la Blancaneus de fons.
Mira, et diré, és el nen que no parla. És el Mudocito.
Sí, que és aquest.
A més, Ricky Rubio ha creat una fundació que es diu amb el seu nom, Ricky Rubio Foundation, i precisament es dedica a lluitar contra el càncer de pulmó, que és el que va tenir la seva mare, i fa aquestes campanyes que comentava abans la Juliana contra el consum de tabac. Aquest seria el seu apartat, doncs, més, diríem, de reivindicació, i per on vol continuar, pel que ha dit en algunes entrevistes, la seva carrera a partir d'ara. I pel que fa a la salut mental, a part de la depressió, aquest estiu Ricky Rubio també va compartir i anunciar que aturava la seva carrera, quan faltava poc per començar el Mundial de Bàsquet, per cuidar la seva salut mental, que és algú que va entrar al món esportiu de molt jove, perquè amb 14 anys ja va debutar a l'ACB, que és la Lliga de Bàsquet Professional d'Espanyola, i forma part d'aquesta primera generació d'esportistes que han començat a parlar d'aquesta part menys amable que implica la competició de primer nivell i que ara tenen 30 i pocs anys i que intenten trencar aquests estigmes amb la salut mental i que han volgut explicar doncs, públicament els problemes que han tingut. Però que encara penso que són excepcions, però sí que, bé, almenys ell ho ha volgut.
Ricky Rubio, recentment al Barça, a l'equip de futbol, hi hem tingut en Ferran Torres, no?, que va dir que havia passat per un procés que l'ha convertit en el Tiburón, que ara es fa autoanomenar, en Boyan també.
Sí, el Ricky, jo vaig sentir l'entrevista al Suple, amb l'escapa, que esmentaves. Molt bonica, pell de gallina. Sí. Aquest nen va començar de casualitat.
És que...
Bastant així, eh?
Sí, el van veure jugar i van dir, pot ser bo, i mira, d'aquí a l'NBA. I, de fet, ara s'ha sabut que deixa la NBA perquè des de l'estiu, quan va anunciar que aturava la carrera esportiva per la salut mental, no havia tornat a jugar i, de moment, ha dit que no continuarà a la Lliga nord-americana sense acabar d'aclarir tampoc ben bé quin serà el futur més immediat. I per això el dubte que s'ha obert és si tornarà a Catalunya. I en aquesta entrevista que va fer a l'estiu al suplement, ell deixava molt clar que la intenció era abandonar els Estats Units.
100% tornant aquí. Tinc la sort, o també ho he buscat així, que la meva dona és d'aquí i al final als Estats Units. Clar que he passat molts anys o passaré molts anys de la meva vida i en aquest cas la meva carrera esportiva, però on vull viure és aquí a Masnou. No?
La de ganes que tenia de tornar, em sembla, en Ricky Rubio. Increïbles, eh?
Sí. El fet és això, que ell mai ha volgut trencar aquests vincles familiars, a més enllà de la parella i el fill, perquè, per exemple, ahir el seu germà Marc Rubio, també jugador de bàsquet, va compartir una imatge a Instagram amb els dos, de petits, amb calçotets estirats, és una foto en blanc i negre, i li ha volgut agrair doncs, que sempre l'hagi ajudat, i ha recordat que els 12 anys que ha passat Ricky Rubio a l'NBA han sigut de superació, sacrifici, alts i baixos, menjar-se el món i també voler desaparèixer.
Però què passa amb els jugadors de bàsquet que són germans sempre? Sempre que hi ha dos germans han de ser jugadors de bàsquet els dos?
Bueno, ho dius pels germans Gasol, no?
Suposo. Home, et sembla poc?
El germà és a dir, en Ricky Rubio és el petit, veig, perquè en Marc Rubio és del 88 i té 35 anys.
Sí.
Evidentment, un tio altíssim, 1,90 m, que fa en Marc Rubio.
Clar, potser és aquest tema de genètica, que ja et fa tirar ja molt alt i llavors l'estereotip et fa tirar cap al Barça, només que no pas porter de futbol.
És probable.
Sí, i jo també diria que al final el que passa és doncs, que si un germà dedica l'altre, l'acompanya, i potser, doncs, com que en el cas del bàsquet influeix molt, doncs, si ets alt, deuen pensar, mira, provem també amb l'altre a veure si funciona. Però vaja,
hi ha moltes altres coses, vendre de ser alt. Això no ho diguis
gaire. Ja m'ho imagino. Però mira, per exemple, Roger Escapa explicava en aquesta entrevista amb Ricky Rubio que ell havia jugat a bàsquet també, i una cosa que té Roger Escapa és que és alt.
Sí.
I que era el seu somni, també, a la NBA, d'en Roger. De jovenet.
I fins on va arribar? Va arribar lluny, l'Escapa o no?
Home, allà a Sabadell va fer els seus pinitos, tio.
Sí?
Però justament deia que quan Ricky Rubio, que són més o menys de la mateixa edat, va començar a competir a l'ACB, clar, ell l'anava a veure, no jugava
ja,
contra
ja,
ell.
Ja, ja, ja.
Era una altra lliga. A part de la família, Ricky Rubio sempre ha tingut bons amics, més a Catalunya que no pas als Estats Units.
Tota la meva família viu aquí, els amics també he tingut la sort de tenir un gran grup d'amics i els he mantingut des de que vaig marxar, no? I això m'ajuda a sentir-me molt a gust aquí. I allà he anat fent relacions bones, però al final mai com les d'aquí.
Jo penso que hi ha el factor lingüístic i que, a més, diria que en el seu cas no és anecdòtic, perquè en Roger Escapa li preguntava quines llengües parla el seu fill, que ha nascut i ha crescut fins ara als Estats Units, i ell deia que precisament l'anglès no el portava gaire bé.
Dos i mig, diríem, perquè el català i el castellà el porta molt bé. L'anglès pues, diu quatre paraules, que ja les diu amb accent americà, i jo crec que bueno, l'any que ve ja farà el definitiu per parlar, no? Perquè ja va al col·legi poques hores, però tot és en anglès, i bé, el porta bé.
Per tant...
però té quatre... Vull dir, un nen de 4 anyets és que realment parla també malament el català. Vull dir-te.
Sí, però que jo entenc que a casa no es parla l'anglès i, per tant, l'únic lloc on no el pot aprendre és a l'escola i com que els primers anys els passes més a casa que a l'escola...
I ara tornarà aquí?
Per tant,
a parlar català al Masnou.
L'horada... Sí, sí, sí.
Aquest és el dubte. Si tornarà a Catalunya, jo penso que tot fa pensar que sí. I, a més, quan va néixer el fill, Ricky Rubio es va publicar que estava reformant una casa que s'havia comprat al Maresme i ha explicat en diverses entrevistes que la idea és viure al Masnou i que el fill es pugui escolaritzar del tot aquí.
Una casa que deu ser gegantina, perquè ho recordo, de nou. Ai, estem parlant molt de gent que es dedica al bàsquet últimament.
No, ja està bé, perquè a vegades sembla que només existeixi el futbol. Doncs,
escolta, l'anècdota d'en Pau la vaig explicar ben bé fa dos dies,
sí,
no?
Sí, ahir, però sí, creus que torna a ser el moment? Sí,
ostres, com passa el temps. Doncs això, que un amic meu es va colar a la casa del Pau Gasol i la va veure, i és tot gegant, o sigui, està tot... Com quan entres a una escola de primària a pàrvols.
Sí, que veus les minicadires, minitaules...
Aquells lavabos.
Els penjadors a dos pams al terra. I, bueno, no està molt bé perquè hi arribin. Sí.
Està tot fet a la mida, doncs, això, d'uns nens que fan què, no? Pues molt poquet. Doncs igual, però a la inversa, tot gegant, tot ben gros.
Sí.
És
sí,
gros,
sí.
És graciós, eh? També penso que la seva dona no és pas tan alta, que també has de trobar un punt mig. Saps?
Perquè bueno, clar, has de... Una pica a dalt i una pica una mica més avall, no?
Sí.
Potser, i cadascú la seva. No
o
sé
potser
com
la dona fa servir un tamboret, com quan nosaltres érem petits, que jo no arribava a la pica del lavabo i hi havia un tamboret.
No sé, jo crec que quan...
Han de venir a explicar-nos-ho.
Quan s'instal·lin a Catalunya, els dos... Bueno, ella no crec que vulgui venir, però Enriqui, si vol passar per aquí i comentem una mica com és el retorn a Catalunya, també li farem preguntes sobre com tenen la casa decorada.
Sí, no, i a més és interessant això, trobar un punt mig que li vagi bé a tothom, perquè, clar, l'alçada no és la mateixa.
La història del Pau Gasol no la digueu a ningú, eh?
No, home, no.
Que em va dir el meu amic que, si sobretot, no li expliqués a ningú.
No surti d'aquí, això, sobretot.
Acabaré amb els negocis. Hem parlat molt de la vida personal, familiar, els amics, i a part de la carrera esportiva i d'aquesta fundació que ja hem comentat, ell diu que la seva idea és poder-hi dedicar temps a la fundació, però també fa més d'un any es va saber que havia invertit en l'startup catalana de productes vegetals que imiten la carn, que es diu Eura.
És tan català, tan d'aquí.
Sí, és que és això. Viu fora, ha viscut molt temps als Estats Units i, en canvi, veus que sempre hi ha alguna arrel, algun vincle.
Per tant, és accionista, propietari, no sabem quina part, no?
És a dir, es va fer una ronda allò que es diu de finançament, que la gent amb diners hi pot invertir.
Ell hi va entrar.
Ell va entrar juntament amb l'exjugador del Barça, Sergio Busquets, i el presentador David Broncano.
Home, si fan reunions, quines reunions, eh? El Consell de Direcció o de... Però, clar, no sabem si n'han sortit, per exemple, que a vegades entren i a la que puja el valor de l'empresa...
Després s'ho venen.
Ja en surten. Però, bueno, fa gràcia que tingui aquests socis.
I van posar diners, almenys, en aquell moment.
Però no se'ls considera socis.
Inversors.
Inversors,
sí. Però això no et converteix en socis companys.
Home, si van adquirir accions, són accionistes, sí, vindrien a ser...
Bé.
El que no sabem és si encara forma part de Deure i això, si continua doncs invertint en aquesta marca o ja aposta per altres.
Jo tinc la sensació que Deure aquest 2024 no estarà tan de moda, se'n parlarà menys. Tant de bo no fos així, però tinc aquesta intuïció.
Mira, en una entrevista al Kids XS de Catalunya Ràdio, Roger Escapa va dir: "Vaig canviar el bàsquet per la ràdio."
Com tu amb el futbol!
I va encertar, perquè la ràdio li ha anat estupendament bé. Amb en Roger Escapa tenim més coses en comú del que creiem, i ho estem descobrint últimament. Estem connectant fort.
Ja heu dit que us agradeu i que passaran coses.
No, que ens agradem, però hòstia, mira.
Escapa de vacances, eh?
De vacances està amb la Diana Gómez, que és la seva parella, l'actriu de Valèria, per situar, i la seva criatura, que deu tenir 3 anys...
Jo diria més aviat 2 i mig.
Sí,
i que han anat a fer una mica de turisme rural perquè han compartit fotos tocant cabres. Bueno, molt a prop d'unes cabretes.
I aquest cap de setmana podem confirmar que no hi serà, que continuarà encara
de vacances, però el suplement
és que li ha tocat tot,
eh?
Pobre xaval, el Nadal, el cap d'any...
Sí, no els hi ha caigut bé.
A mi, que vulgui passar el primer risc on el seu nen serà una mica conscient, allà em sembla fantàstic.
Sí, a favor.
Ei, jo hi seré, diumenge, al suplement.
Sí?
Sí.
Ah, doncs ja et posarem.
M'han convidat en qualitat d'experta, que ho sàpigues.
Molt bé, ja ho posarem, Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Fem una pausa i a la tornada...
El menjar, tens un 5. I és una nota mitjana de 2 sisos i un 3. Qui creus que t'ha suspès?
Aquest dimecres es va emetre un capítol de joc de cartes tensíssim.
Dels que ens agraden. Al final,
sí, no?
Necessitem una mica aquesta tensió per poder fer-se freds, perquè si no ja em diràs.
I amb moltes trampes, però evidents. I fins i tot en algun cas es va penalitzar, em sembla.
Sí, però no ho acaben d'explicar. Bueno, ara ho comentem.
Ara ho comentem tot. També saludarem en Marc Andreu, que també s'ho va mirar i també vol d'allò. I parlarem amb una de les protagonistes d'aquest capítol.
No, anava a dir que justament una cosa divertida d'aquest episodi és que es nota molt que és dels primers gravats. Perquè recorden molt les normes noves de la temporada, saps? I és com portem... Quants episodis en duem ja? Ja ens ho sabem. No.
Potser estava previst emetre-la al principi de temporada i se'l van guardar, no? Bé, ara tot això ho comentarem. Fins ara.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos. A Catalunya Ràdio.
Cinc minuts i 3:15 del migdia. Dimecres a la nit, TV3 va emetre un nou capítol de Joc de Cartes. En aquest cas, es buscava el duel entre restaurants creatius i tradicionals a Tarragona. Un programa molt, molt tens, que ara comentarem amb en Marc Andreu. Bon dia.
I bona hora, Pendons.
Et va agradar el capítol?
Molt. Dels millors, també, eh?
És que és el teu món 100%.
Sempre. Sempre que hi ha polèmica, allà m'hi trobareu.
Molt bé. Tu, Pau, et quedes a comentar una mica, perquè sí, que ets seguidor també de Joc de Cartes.
I, a més, aquest en particular, penso que hi ha moltes coses a dir.
Molt bé. Ara ho comentem, però abans, Laura, a veure una mica qui van ser els protagonistes i què és el que va passar.
Doncs és això, és a Tarragona, hi ha 4 restaurants, 2 de tradicionals i 2 de creatius, com ja van fer a Girona. Estan tirant molt d'aquesta fórmula del duel entre tradicionals i creatius, que després ens porta aquells debats absurds de què és tradicional i què és creatiu, però vaja, això ja suposo que el Marc Ribas ho deu tenir clar. I el primer restaurant que repassen és el de la Maria, Casa Bartra.
Em dic Maria Hernando Bartra, tinc 54 anys i sóc la gerent del restaurant Casa Bartra. Jo sóc l'encarregada que tot funcioni. Sóc molt perfeccionista. M'agrada que el servei del cambrer estigui ben fet. Sí, sóc una persona bastant mandona. Com que m'agrada que surtin bé les coses, m'agrada manar perquè ho facin tal qual a mi m'agrada. Guanyarem Joc de Cartes perquè fem la feina molt ben feta.
A favor, què diu ella? Jo sempre a favor de la gent que públicament no té vergonya de dir que és manaire.
Sí, 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 però pot ser manaire i no ser tan absolutament repel·lent i desagradable com és aquesta senyora, no?
A mi m'agrada un personatge així, Joc de Cartes, em suma, perquè a més és polèmic però diferent als altres personatges polèmics que hem tingut.
I que saps que després li buscaran les pessigolles, perquè com que sí, diu, aquest cobert no va així, aquest cobert de tota la vida va a la part de fora.
Clar, però comencen al seu restaurant i els altres no queden curts, tampoc, criticant-la amb ella, critiquen la façana, que no sembla un restaurant tradicional. A dins li diuen que sembla un bar de copes, que està molt desordenat, que està molt carregat de decoració. Després, la Txell, que és una restauradora, que després en parlarem, troba bruta la torradora, es fot una magdalena que troba per allà per la cara, i jo en aquest moment vaig flipar, vull dir, tu trobes allà una cistella de magdalenes.
Aquesta serà la tònica del programa, no? Vull dir, és la tònica.
Sí, els hi suda tot.
Molt bé.
A tots els restauradors, eh? En fi, al final em sembla que els plats no els semblen tan malament, tot i que creuen que hi ha moltes coses congelades i hi ha sobre una mena de guerra sobre les patates, si són congelades o no són congelades, i les carxofes si són en conserva o no són en conserva. Bueno, la gent molt exquisita amb el tema del producte fresc, és veritat.
I que són aquelles coses que estàs veient l'episodi i hi ha com un moment on et veus des de fora i penses, per què estic veient un programa on s'està barallant la gent per si hi ha una patata congelada? Ja. No, com aquell punt de dir, vols dir?
Com hem arribat fins aquí?
Perquè després es demostra que, clar, hi ha gent que té una màquina expressa per les patates i per això va a reivindicar la patata, perquè com que els altres no tenen la màquina, doncs aquí es nota la inversió.
Qui és la que té la màquina? Perquè aquí comença una mica la nostra baralla preferida del programa, que és entre l'Ani, que és la que té la peladora de patates, i li critica a la Maria que no la tingui, i la Maria de Casa Bartra.
Per tant, això és una competició, a veure qui té la millor patata, no?
De no era un duel entre creatius i
tradicionals. Busquem la millor patata
la millor
de Catalunya.
Patata de Tarragona.
Però és que, clar, veig aquí... Sí. Bueno,
l'Anna aquí comença la seva guerra amb la Maria, diu que només mira el Marc quan els atén i que no mira la resta, però finalment a la Maria li queda un 6,3 de nota provisional, que ni tan mal, la veritat. El següent restaurant que visiten és precisament el de l'Anna, el Rincón de l'Anna, al barri del Serrallo, de Sant Pere i Sant Pau, de cuina tradicional també.
Me llamo Ani Dorneanu, tengo 45 años y soy la propietaria de Rincón de Ani. Soy de Rumanía, llegué en 2002, venía con idea de trabajar como arquitecta, he cogido este bar, a lo cual mi familia me decía, estás loca, tú no sabes nada de eso. Había gente que no me daba ni un mes de existencia. De mi punto de vista, la cocina tradicional siempre va a tener de ganar. Gusta a todo el mundo, del niño al mayor.
She's an icon. Ani, recordeu el seu nom, aquesta dona romanesa que va arribar al 2002, al català.
No comentarem, és igual.
No ha tingut temps. No ha tingut temps des del 2002.
Com ets així de dura, tia, però si només han passat 22 anys. Anda,
ai,
que tu també.
Greu. Bueno, en fi. La Maria,
dia, perdoneu, que després la gent no m'entén.
No, però és que també estem cansats ja de fer el mateix comentari a cada capítol de Joc de Cartes, nois. Sí. Ateneu en català i ja està.
Que no és tan difícil.
La Maria, com que l'Anna va criticar molt el seu restaurant, comença la seva venjança, critica les plantes artificials, la coberteria, la posició dels gots, la mida de les taules, que la maionesa és de pot, la ubicació de la peladora de patates que ella no té, creu que l'Anna la té massa al mig de la cuina.
Perdona, però la maionesa de pot, amb les altres coses no sé, però és veritat que la maionesa de pot a mi em sembla fora de lloc.
I a mi em sembla espectacular que la Maria tingui la capacitat de calcular a ull la mida de les taules, perquè diu, aquesta fa 7 centímetres.
Està com una cabra aquí la Maria ja, vull dir,
molts anys.
En fi, es diu una altra vegada que no sembla un restaurant tradicional.
Perdona que et talli, que estic mirant a quant està la peladora de patates. Ai. Perquè és una inversió que em pensava que era petitona.
No, és cara, és
però
cara, no,
estem
la
parlant que una peladora professional de patates d'alta capacitat, que et pugui carregar 30 quilos per cicle, perdoneu que sigui tan concret.
Jo em puc arribar a apostar que és 50 euros, però si de sobte em dius que val 5.000, també m'ho crec.
Doncs mira, 3.400 euros una peladora de patates gamma professional Samic.
Està bé que ho comentis, perquè una altra de les polèmiques del restaurant de l'Ani és d'on treu els diners. Ui. Perquè una altra cosa que se li posa en dubte és que tingui 11 treballadors en un local tan petit, a la Maria no li surten els números, escolta'm.
I està una mica obsessionada, per això, i de fet fins i tot arriba a dir si realment pots pagar tota aquesta gent amb aquest local tan petit, és per treure's el sombrero. I diu sombrero, que jo ho he agraït.
Una altra cosa divertida que passa al restaurant de l'Ani és que li miren la carta, com està escrita, i hi ha uns petits errors de traducció que el Marc detecta, com per exemple pastís de mànec i bonic del nord. Mm. Els hi fa tots molta gràcia aquest tema.
Bonic del nord, de bonito del nord.
Sí, bueno, s'ha fet una traducció literal. S'ha fet una traducció literal.
Mànec molt de greu.
El català no és el seu fort, ja s'ha dit això.
Nota provisional, un 6. Veurem què més passa. El segon local, que és el de la Meritxell, es diu El Cranc i és el primer local de cuina creativa perquè té uns tocs japonesos i peruans.
Soc Meritxell Moya Clos, tinc 35 anys i sóc la cap de sala del Cranc. És una cuina mediterrània amb corn i kei perquè el propietari del Cranc és de família peruana i japonesa. M'agrada tindre-ho tot controlat, tot que estigui bé.
L'espai de la Txell agrada força a tothom. És una tia que ha estat dura amb els altres dos restaurants, també. No l'hem comentat molt perquè, bueno, ha estat, crec, força racional amb les crítiques, però no s'ha estat de criticar res. Però segueix allà la batalla Maria, Ani. Elles no deixen les armes en cap moment. És el primer cop que coincideixen a la taula. Comencen a parlar d'aquest tema dels treballadors, de quants treballadors calen per cobrir un servei, perquè els sembla que la Txell no pot estar sola en aquell restaurant, tot i que sigui un restaurant petit.
Té peladora de patates, la Txell?
No té peladora de patates, no, però té un rentavaixelles que l'Ani quasi vomita de l'olor que li va venir del rentavaixelles, que deia que estava molt brut i que ella havia sigut una hipòcrita perquè havia anat criticant les molles de la torradora de la Maria i que ella ho tenia tot brut.
Bueno. Però no hi va haver un punt d'exageració a l'hora d'obrir aquest rentavaixelles i dir, uf, quina...
Home, quasi vomita, una arcada va fer l'Ani en directe a la tele,
Tinc la sensació que anaven tots a jugar i a fer-ho gros i exagerar, no una mica, per fer el show.
No, i és veritat que a Joc de Cartes hi ha aquesta dinàmica de si aquella persona, abans d'estar al seu restaurant, ja t'ha anat dient que allò concret no estava bé, llavors tu quan vas al seu esperes que sigui perfecte,
clar,
no? I ja sempre com aquest retret constantment, sigui amb el que sigui, la peladora de patates, el rentavaixell,
sí,
el que sigui.
És previsible tot plegat. Els plats, jo crec que tenen bona pinta, agraden prou, però aquí el Marc va cap a la cuina i fa allò que fa ell, de posar-se a fer preguntes incòmodes a fondo,
música de tensió salvatge,
i detecta que hi ha un cuiner que és un cuiner d'un altre restaurant. Llavors li sembla sospitós que vagi a ajudar el Cranc, que ells li justifiquen que ho fa de manera habitual, però no s'ho acaba de creure.
Hem investigat i sabem que el cuiner que hi havia allà, a dins, i que no és l'habitual, és d'un altre restaurant del mateix grup. És a dir, els propietaris són els mateixos, tenen més d'un restaurant i van decidir
moure cuiners pel programa de tele.
De fet, un altre restaurant que ja havia sortit a una altra temporada de Joc de Cartes. La segona temporada apareix aquest restaurant.
I potser...
I va guanyar, oi, si no m'equivoco?
I per això en Marc Ribas sospita de que no sigui el cuiner habitual.
Clar, perquè el reconeix directament.
D'un altre programa.
Perquè aquesta no és la trampa més grossa que hi ha tot el programa.
Ah, no? Mare de Déu.
Molta baralla també aquí, de nou, amb lo tradicional o lo el creatiu. I jo estic molt a favor que no et faci més creatiu que senzillament hi hagi una barra... O sigui...
Que hi un ceviche de Perú.
Clar, és també tradicional, però és tradicional del Perú, no? Vull dir-te, no és creatiu. Creatiu era la formatgeria aquella de Girona on tot eren formatges.
Critiquen molt aquest tema, del Cranc de la Txell, tot i que jo crec que el menjar després els agrada a tots, així que no acabo d'entendre la puntuació final, que és un 6, igual que el restaurant de l'Ani. I l'últim restaurant és el del Raül, l'Octopussy, també de cuina creativa.
El nom, així, Octopussy.
Octopussy.
El nom ja és per no anar-hi.
Soc el Raül Cid Perpinyà, tinc 43 anys i soc el Relacions Públiques del restaurant Octopussy de Tarragona. El menjar creatiu és millor que el tradicional perquè ja inclou el tradicional. Nosaltres no deixem de fer cuina de tota la vida, però li donem un altre toc diferent. La meva funció al restaurant és de Relacions Públiques, un tracte proper amb el client, que tot surti correctament, que la gent estigui contenta i gaudeixi de la seva experiència al nostre restaurant.
Què és un relacions públiques d'un restaurant? És la pregunta que es feia tothom quan presentaven el Raül, no? Perquè ell comença a dir que fa això com d'animar els clients, després també anima els cambrers, una relació raríssima amb els cambrers. A mi em recordava el nostre amic Guillem Estadella, però amb 1000% menys de gràcia. I no s'entén realment la seva funció. Llavors, aquí és on tothom comença a sospitar que aquest tio realment es dediqui a això, treballi allà. La Txell, que és la del cranc, va treballar uns mesos abans a l'Octopussy i diu que aquesta persona no hi era. I aquí hi ha molta sospita al voltant d'aquesta figura.
A més, el programa ho va fent molt bé perquè li van preguntant a cada restaurant de què es dedica, què és exactament el que fa. Vull dir que et van com allà posant en tensió per saber qui és realment aquesta persona i què fa, saps?
Llavors, clar, el Marc, a més de també sospitar una mica ja del Raül, de la seva funció, que li va fent preguntes com què fas al teu dia a dia, va també a la cuina, comença a fer les seves preguntetes de sempre, de quants clients hi ha habitualment aquí, sou l'equip de sempre, tal, incomoditat a l'ambient, no li saben respondre cap pregunta... I el Marc acaba concloent que allò no és normal i que allà hi ha un personal que no és l'habitual.
Jo crec que aquí l'equip de producció del programa va estar molt atent perquè posen una càmera dins la cuina i es comença a veure que un dels cuiners no sap res, absolutament res.
Per tant, tu creus que producció ja va detectar abans sí. de començar el rodatge que allà intentarien fer trampes.
Perquè
home,
de cop
ja ho van muntar tot.
Hi havia una persona que estava demanant on era l'escarola, com es feia aquell plat, i van dir, home, com pot ser que aquesta persona, si treballa habitualment aquí, se li hagi d'explicar absolutament tot.
I que d'entrada t'envien una persona que és als relacions públiques, a representar el restaurant, no sé, què vols que et digui?
Que l'únic que fa és incomodar, a mi em sap greu. És una mica com el cowboy que vam veure aquell. És veritat que a mi... És
pitjor, jo crec, que el cowboy.
És pitjor que el cowboy, però entén-me, en el sentit de dir, no necessito que m'alegris tant. És a dir, no vull que em molestis. He vingut a menjar, que no necessito que ningú m'animi, tio.
Cuina creativa, Juliana, què és això?
Això no és cuina creativa, això és servei creatiu, si de cas, i és una merda.
El menjar tampoc acaba de convèncer.
Mare de Déu, anem molt fluixos en tot.
Però tot i així li posa la nota provisional, un 6,1, que és més que l'Ani i més que la Txell, cosa que jo no vaig entendre. Dic, a veure, noi, si esteu tots en contra d'aquest tio i del seu restaurant, perquè collons el puntueu millor que l'altra gent? No ho entenc. Passem a la taula de valoració a veure què ha passat aquí.
Molt bé. És de nit, es troben tots sempre en terrasses, sempre estan a l'aire lliure.
I afavoreix sempre molt aquesta taula de valoració, aquesta llum negra al darrere...
Sí, ells estan molt ben il·luminats i està molt bé.
Doncs sí.
Llavors, què passa? Perquè aquí sí que és l'hora de la veritat.
Aquí comencen a volar els ganivets, sobretot entre l'Anna i la Maria, que ja hem vist que se les tenien jurades durant tot el programa.
Al menjar, tens un 5, i és una nota mitjana de 2 sisos i un 3. Qui creus que t'ha suspès?
Maria.
Sí.
És que vaig trobar una amanida del jardí. Teníem escarola, només escarola, només un tipus d'enciam. Jo crec que aquella escarola era de bossa.
Sí, era, claro, yo la reconocía. Pero, bueno, es, no, no quita que sea un producto fresco.
Yo no dije lo contrario.
Pues tú cuando me has pedido, no me has preguntado, ¿es de bolsa o es del huerto? Me has pedido una ensalada.
Tampoc em vas preguntar com m'agradava l'estic tàrter, si picant o menys picant.
Un estic tàrter tiene que ser picante, sempre. Un cliente me puede pedir un poco más de lo habitual, pero que no sea picante. Creo que aquí un 3 por una ensalada que ella me explicó y por el estic tàrter que no le he tocado el punto de a su gusto, que tampoco lo ha pedido, yo creo que ha sido injusto.
Escolta'm, jo estic a favor de l'Ani, aquí.
De l'Ani o de la Maria?
Si no ho demanes, a veure, aquí...
Ah, sí.
Si no ho demanes...
Que et posin el l'estic tartar menys picant, tu el portes tal qual,
sí, sí,
no?
Sí, sí, tant.
És que es va passar un 3 pobles de Maria posant 3-os. També va posar un 3 al preu de l'Ani, dient-li una altra vegada tot el tema dels treballadors que no li sortien els comptes, en fi, molta violència.
Es van odiar de manera irracional, senzillament.
Sí, també hi va haver un punt tens amb el Raül, que li van haver de preguntar al final si ell realment treballava a l'Octopussy o no, tant ell com els cuiners. Ell diu que sí, ho nega tot, però el Marc diu que el tema del cuiner impostor que ha enganxat allà en directe, doncs ho ha penalitzat a la puntuació. I no acabem de treure l'aigua clara de si era veritat o no. Jo agrairia saber si al final hi ha hagut trampa o no.
Jo crec que hi ha hagut trampa claríssima, perquè a més la Txell, que havia treballat feia poc, deia que molts plats que van servir feia uns pocs mesos no els feien i que veia una mica la carta fins i tot alterada. I entenc que el fet que en Marc posés un 0
és molt
a la cuina és la manera de penalitzar que s'havia fet trampa.
És el primer 0 que veiem a joc de cartes o el primer que recordeu?
Posat per en Marc, 100%.
Sí, no?
El Marc posa sempre molt bones notes i, de fet, el que acostuma a fer és que infla molt tot el... Vull dir-te, sempre et fa pujar una mica.
Doncs...
Perdona, Laura, la classificació, llavors, com queda?
No, sort d'en Marc, jo crec, perquè crec que es va fer una mica de justícia, sobretot amb el cranc, que jo no he entès en cap moment perquè van puntuar tan baix, i va passar de ser l'últim a ser el segon, i el que va passar a ser l'últim va ser, doncs, evidentment, l'octopussi d'en Raül, que ningú va entendre exactament de què anava aquest restaurant.
La Maria va guanyar, eh? I et dic què pot fer amb els diners que va guanyar. Comprar-se una peladora de patates.
Doncs sí, doncs sí. I no n'hi sobraran gaires, eh?
No.
Perquè està molt cara la peladora, la Premium, eh?
Si li treus els impostos, ben bé que ja queda tot arreglat. No hi ha gaire més.
Ara m'ha fascinat. 30 quilos de patates et pela allò en un moment. Ara, clar, si pagues 4.000 euros, també vol dir que amb els palers de... ràpid. Anem cap a Tarragona. Ani, bon dia.
Bon dia.
Des del rincón de l'Ani. Escolta, vas veure el programa en directe dimecres?
No he podido porque estaba trabajando. Uau, però ja...
L'has vist ja, a hores d'ara?
Sí, 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 la he vista, sí.
I què et va semblar?
Bueno, yo estoy muy contenta que he participado, ¿eh? O sea, ha sido una gran experiencia, pero no me ha gustado la... A ver, el método de ganar, de atacar una persona, un cocinero que está trabajando, la gente que está dando todo y hablando mal de nosotros mismos, provocando la situación, esto me ha hecho a mí un poco, ¿sabes?, con mal gusto, me ha dejado, vale. Pero del resto del yo de cartas del mar, genial, he pasado muy bien con el equipo, o sea, no me arrepiento, la verdad. Y yo pienso que he hecho las cosas correctas. Para ganar, hablar mal de los compañeros o para decir cosas que no son verdades, prefiero no ganar. Prefiero estar como estoy ahora,
però
de
aquest,
verdad.
Aquests atacs els atribueixes a algun concret, a la Maria o en general a la resta de companys?
Bueno, a ver, Maria ha ido a por mí del primer momento.
Anava forte, la Maria.
Ha dicho cosas, recordáis que ha dicho que a ella no le gustan las plantas de plástico, a lo cual ya tiene bastante su restaurante. Ha dicho cosas que ella misma, a ver, no lo sé. Luego dijo que eso es una barra, que no sé qué, pero ella a la entrada tiene aquí un expositor de vasos, como una barra antigua, que todo el restaurante tiene que tener una barra de servicio. Uh-huh. Me quería buscar cualquier cosa, menos hablar de comida, de la realidad, de todo. Yo no soy capaz de dar un 3 a una comida que se ha puesto un esfuerzo, que se ha puesto un producto, que no puedo quitar la ilusión de un trabajador mío para ganar un dinero o para ganar, no sé, yo no. Yo he participado para que nos conozca la gente, que donde estamos no ha sido fácil de levantar un negocio y que nos conozca y que venga a disfrutar de nuestros platos. Mis clientes me conocen y que vengan más también.
Pues Ani, una pregunta, perdona. Heu pogut tornar a parlar o s'ha resolt aquest conflicte post-programa?
Sí, a ver, que has dicho que se escucha mal.
Sí, heu pogut parlar una altra vegada amb ella.
Amb la Maria.
Ah, no. No, no he hablado más con ella, no me he visto con ella. Ni... Con Raúl sí he hablado, el chico muy majo. Bueno, no sé, bueno... ¿Qué voy a decir que no me habíais visto vosotros?
Va a ser trampa, ¿no? Ani, confirmas que va a ser trampa, ¿no, Ani?
Sí, él ha hecho un poquito de trampa, yo se lo he dicho directamente ahí. Yo soy sincera, yo no voy de... A ver, yo soy así. He estado muy incómoda, la verdad, porque he visto que las cosas no eran como yo me esperaba. Yo tenía una visión diferente del programa. Pero bueno, yo la verdad que yo he sido sincera, he sido yo misma. He dicho las cosas bien de mi parte, he quedado bien a mi gente que me conoce porque ya sabe cómo soy. Y lo demás, bueno, no podemos contentar a todo el mundo.
No,
al final,
no,
cada uno elige...
Está claro. Bueno, en fin, elige, aquí tenemos
pero
la...
me ha parecido muy, muy feo de su parte que me ponga un 3 en comida cuando el mar me puse un 7. Entonces, ¿qué es mejor, mar como cocinero o ella como administradora?
Aquí, ahí lo tengo. Ya debat, ya debat.
Pregunta al aire, queda aquí.
Sí, y un 9 en servicio, también lo digo, porque esto no se sabe, la gente no sabe la nota del Marc. Pero yo soy muy orgullosa que Marc Rivas ha comido mi restaurante y me dio esta nota, de verdad. Con esto me quedo para siempre, porque es un profesional, es un gran cocinero y ya lo sabemos todos quién es. Y el que me dio esta nota, yo ya he ganado.
Doncs clar que sí.
Molt bé, Ani, escolta'm, avui feu dinars o no?
Sí, perdó?
No, si avui feu serveis, si esteu treballant, si teniu obert ara al migdia.
Sí, sí, claro, claro, muy estamos bien. Llenos, como siempre. Por eso puedo pagar a los trabajadores, porque nosotros llenamos cada día.
Doncs escolta'm, que segueixi així, que tinguis un bon res i enhorabona pel programa, que ens ho vam passar, almenys nosaltres, molt bé, mirant-vos. Cuida't
sí,
molt, Ani, una abraçada.
Muchísimas gracias. Y un comentario más.
Molt
si
ràpid,
puedo,
som-hi, vinga, 10 segons.
Veo que aquí hay reseñas que caen del cielo de gente que no ha venido nunca ni en el restaurante de Marta, de Marta,
¿sí?
Ni el mío. Esto es muy mal hacer, poner estrellas malas y son familias que trabajan, hay niños por medio, no vamos a dejar problemas y esto no lo admito.
Queda
porque
clar,
a mí me entran reseñas.
No, queda clar que hi ha gent que fa ressenyes i no ha vingut al restaurant,
no
que és una cosa molt lletja
claro,
i que afecta
no
negativament
no
el negoci. Ani, ho deixem aquí perquè arriben les notícies i llavors sí que no ens podem passar. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Pau Espart, bon Reis.
Igualment.
Laura, bon Reis. Marc Andreu, que vagi bé. Juliana, que vagi bé. I també molt bon Reis a l'Òscar Fernández.
Fins dilluns.
Catalunya migdia ara. Adéu.